Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia a tothom. Us informa que serà Mercè Raga, l'arcabisbe de Barcelona. El cardenal Joan Josep Omella ha dit aquest matí a Ràdio Estel, després de ser escollit ahir president de la Conferència Episcopal Espanyola, per 4 anys, que el seu camí com a president serà un camí de sinodalitat. Caminant tots junts, ha dit. Els nous reptes del nou pla pastoral, ha assegurat Omella, es prepararà entre tots. Ha dit també que tenen idees, però que s'acabaran de desenvolupar el mes de setembre. En aquest sentit, en declaracions, com dèiem, aquest matí a Ràdio Estel, Joan Josep Omella ha fet servir les paraules del Papa francès. No hem de tenir por de ser evangelitzadors enmig del món. Sobre la relació amb el govern espanyol, ha dit que treballaran la línia de la convivència, l'estimació i també la col·laboració, i ha assegurat que farà tot el que pugui per col·laborar, doncs, en una bona entesa. Pel que fa a les imatges que arriben des de Lesbos aquests dies dels refugiats, ha dit Omella que són molt preocupants. En aquest sentit, ha dit que va ser a Bari fa poc i que va poder parlar de la violència que hi ha al voltant del mar Mediterrani. S'hi ha referit com aquells murs que no acullen. El nomenament del cardenal Joan Josep Omella com a nou president de la Conferència Episcopal va tenir lloc ahir, en el marc de la 115a Assemblea Plenària, que se celebra, per cert, a Madrid fins al 6 de març. Per cert, el nou president de la Conferència Episcopal també ha dit aquest matí a Ràdio Estel del seu antecessor, Ricardo Blázquez, que és un home molt impressionant i ha fet una tasca encomiable, diu, al capdavant de la conferència. Per cert, pel que fa a la resta de nomenaments d'ahir, l'arcabisbe de Madrid, Carlos Osoro, serà el vicepresident de la conferència i Josep Ángel Saiz, bisbe de Terrassa, ha entrat també a la comissió executiva de la Conferència Episcopal, màxim òrgan de govern. I canviem de qüestió perquè el Parlament de Catalunya celebra avui i demà un ple en el qual aprovarà els pressupostos de la cambra que van generar polèmica fa diverses setmanes per la falta d'acord entre els grups, especialment de Junts per Catalunya i Esquerra. I una notícia més, ha mort un esquiador de 24 anys en una llau a prop de Baqueira. Ell i un altre jove que ha resultat ferit van quedar atrapats ahir per la neu. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, el consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. El seu equip d'advocats respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Del 12 al 19 de març, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Coneixerem a fons la Galilea de Jesucrist des de la seva infància fins a la seva vida pública. Nazaret, Tiberíades, Haifa, Canà, les muntanyes de les Benaurances i Tabor, el mar de Galilea, Cafarnaum... Del 12 al 19 de març, peregrinatge a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Recordes el top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, Oh Déu meu, el top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
Oh Déu meu, el top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murga.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, bon dia, són les 10 i 4 minuts. I tant, que és Begin de Begin, Cole Porter. Jo volia posar una versió, quan vam començar aquest programa, el mes d'octubre, una versió antiga, que sortia una pel·lícula, però vaig dir, escolta, igual això ja no és 50, igual això ja tira més cap amunt. I fora bo posar una versió més moderneta com aquesta, ja havia la del Julio Iglesias. Bé, una cançó extraordinària. I com diu el convidat que ens visita avui, les cançons estan fetes perquè la gent les canti i perquè la gent les gaudeixi. Senyor convidat, bon dia.
Bon dia a tothom.
És vostè Joan Manuel Serrat Teresa, nascut el 27 de desembre de 1943 a Barcelona, casat, major d'edat, veí de Camprodon, Girona, fill d'Àngeles i de Josep, de professió cantautor, natural de Barcelona, segons figura el registre civil, un dilluns 20 d'abril de 1981. El que continua de la cançó és molt maca, però no m'atreviria jo a cantar davant del mite.
Moltes gràcies. I ni jo tampoc en aquests moments, perquè no fa un temps que no la canto i hauria de rellegir-la.
Segons posa la documentació, que al final això és una forma maca de Viquipèdia, Joan Manuel Serrat és cantautor, compositor, actor, escriptor, poeta i músic. I culer. Mm. Tu jures dir la veritat, tota la veritat i només que la veritat...
Avui?
Avui, sí, especialment avui, a aquesta hora.
No, home, no, si no és necessari, no. Si no, si es pot, no. Jo juro que em comportaré com habitualment. Mm? Si dic alguna mentida...
Ja no ho sabré.
Serà per no fer mal a ningú, I el que sí que asseguro és que no diré cap mentida que faci mal a algú.
Bé. Si així fos, que Déu, la pàtria i el bar, us ho demanen. Ara sembla que diré coses importants, i jo crec que sí. Vostè és 50?
Jo ja fa 20 anys. Fa 25 anys que sóc 50.
La pregunta que li fem d'entrada a cada convidat, és vostè feliç?
A veure, Déu-n'hi-do, perquè jo amb això no voldria provocar... Més mals humors, ni més rancúnies de les que hi ha habitualment ens envolten, no? O sigui, no volies que la gent em tingués mania, però sí, tinc sort amb això. No vaig per la vida, diguéssim, amb...
Exhibint felicitat.
Sí, derrotxant-la. Sí. Però sí que tinc sort, que em reconec un home afortunat, en la família que tinc, afortunat amb els pares que em van criar, amb la dona amb la que m'he casat, afortunat amb els fills i amb els nets i amb la salut que tots plegats tenen. És a dir, em guanyo la vida amb una cosa que m'agrada, no tinc que, per mi, llevar-me cada dia i fer feina, malgrat ja em tocaria estar jubilat per llei, però com que sóc... Com que sóc autònom del tot, doncs llavors no ho faig, perquè estic més content treballant que no treballant. Llavors això jo crec que la suma de totes aquestes coses doncs fan que un home, doncs quan fa repàs del que té, tingui que reconèixer que en el llistat o en el rànquing de felicitat, doncs un es pot sentir afortunat. El que també cal dir és que la felicitat no és un estat continu, és un estat que ens ve a visitar de tant en tant i que ens dona... Això que entenem com... És com si donés unes rampes de moments extraordinaris que afortunadament passen. Jo crec que afortunadament, perquè és que si no seria un estat insuportable, també.
Ser absolutament feliç les 24 hores. És impossible. És una utopia, que és un dels títols.
Això seria com un orgasme que no s'acabés, acabaria... Vol dir que...
Soc feliç sempre.
O sigui, hi ha un moment determinat que...
No ens ho creiem, no. No pot ser.
No funciona.
De totes formes, has dit una frase que m'agrada molt, que és soc feliç, soc més feliç treballant que no treballant. Això, crec que el percentatge de la població que pot dir això és escàs. Et pot agradar la feina, però per tu, no sé si va dir el Carlos Segarra o moltíssimes persones més, que quan treballes a una cosa que t'agrada no treballes, sinó que fas hobby.
Jo crec que treballo, jo sento que treballo perquè treballar representa esforç i quan jo faig cançons o estic dalt d'un escenari i estic fent un esforç. Sí. Que aquest esforç sigui agradable, doncs, pues, tinc molts més moments que ho és que no ho és. quan escric o quan he de barallar-me, diguéssim, en paraules i música, i quan assajo i tot això, aquí hi ha una part de treball, treball.
Sí,
de treball, de posar els colzes sobre la taula, perquè jo sóc una persona que no sóc un negacionista de la inspiració, però sí que desconfio molt d'ella, saps? No me la crec. Sí que
no te la creus?
No, és molt mentidera. No, quan més la necessites, no ve. És a dir, no...
Les muses entran de vacaciones.
Sí, van bastant molt de vacances, sí. Però ja està bé que sigui, sí, ja està bé que tingui més a veure l'esforç i el talent que la fortuna, no?
Tens raó. Per cert, potser havia de ser la primera pregunta. Com està el Joaquín Sabina?
Bé, sí? Va... Bé, bueno... Està bé. Sí. Està en el seu...
Està a casa.
Sí, està a casa.
Bien.
Està recuperant-se. El camí de la recuperació d'una garrotada d'aquestes dimensions no és curt ni tampoc fàcil. Llavors... Va fent, i cada dia o cada setmana es noten avenços en aquest sentit. Cada evolució que se li fa és millor que l'anterior. Per tant, és un bon camí.
Va ser una trompada forta, entenc, no?
Va ser una trompada considerable, sí.
De les millors que... O sigui, de les més greu que tu has vist a un escenari...
Jo, per sort, no la vaig veure.
No, estaves a dins.
Per sort no la vaig veure. Jo vaig sortir quan vaig sentir el primer soroll fort,
sí.
I després quan vaig sentir el ronron i els crits de la gent, i tampoc vaig sortir a l'escenari, em vaig quedar des dels costats i del darrere, veient, perquè el primer que vaig pensar és que quan menys persones hi haguessin en aquell moment al lloc de l'accident, millor, perquè l'evacuació del lesionat podia fer-se de manera més ràpida, no? Clar. Llavors jo vaig estimar-me més anar directament ja al punt de socors.
Ho estàveu petant.
Bueno, va anant molt bé. Com va anar molt bé la segona, com va anar molt bé la primera... I bé, si tot va com hauria d'anar, ni a ell ni a mi ens agradaria deixar les coses així. I segurament la gent que hi havia aquella nit al Palau d'Esports de Madrid es mereix, i nosaltres també, que no es quedin les coses així i que puguem almenys despedir-nos d'en Peus.
Tu vas néixer al Poble Sec, a Barcelona, l'any 43. Qui et va posar el nano?
Això, jo crec que els responsables directes van ser el Duodinàmic. Sí, el Manolo i el Ramon. Sí, en aquell moment devia ser l'any 66, 67.
Tindries 24.
Sí, 23. Sí. El Lasso de la Vega era el nostre representant, el del duo.
Sí.
I el meu, i d'alguna per qüestions d'edat, hi haurà el nen, de la quadra.
Sí.
I llavors van ser ells els primers que em van dir el nano. Crec que van ser ells, i el Lasso simultàniament el va adoptar, sí. I això doncs, es va multiplicar, no? La piràmide es va anar eixamplant. I al final es va... diguéssim que això es va consolidar a Argentina molt, perquè va ser Argentina on aquest malnom es va quedar instaurat, com el nano. El nano.
Són molt d'apodos, allà?
Sí, allí els agrada el pibe, el bambino. Sí. Sí, els agrada agafar no només els seus, sinó els de fora, també.
Joan,
però són sempre carinyosos.
Home, sí. Aquest carinyo, entenc que... Bé, jo escolto coses i les pregunto... he sentit que quan una persona, quan un artista entra a un restaurant a Argentina... Potser als Estats Units també, la gent s'aixeca i aplaudeix i no et molesta més. Això és veritat o m'han dit una mentida?
Bueno, la primera part acostuma a ser veritat, la segona...
La primera part és que quan tu entres a un restaurant, la gent s'aplaudeix.
En alguns... Sí, alguns artistes, sí. i alguns països. Però, de qualsevol manera, sent Argentina un país molt, diguéssim, molt fana amb els artistes...
Sí. Jo, molt respectuós.
On no he sentit més fort això, per mi va ser a Itàlia.
A Itàlia?
Sí, a Itàlia. Després havia cantat en un festival de San Remo.
Oh.
I a l'acabar vaig anar... Allò és molt llarg. I clar, acabada la feina, que has de fer allí?
Llavors una pizza.
Sí. I vam anar a sopar, que es menja tan bé en aquell país.
Bueno.
I llavors doncs vam arribar a un restaurant que estàvem veient el festival, que realment el festival de San Remo és una festa nacional, no? Per hi participa tot.
Encara es fa, crec, eh?
I tant,
aquest any, sí, encara fan. Semblava que havia... Però no, sí que es fa.
Es fa i es segueix.
Sí.
I les televisions dediquen grans sí. espais. Al restaurant que vam entrar hi havia una televisió molt gran.
Estem parlant de l'any 60 i algo, eh?
Potser 70 i algo.
Vale, bien.
70 i bastants.
I tu vas intervenir a aquell festival.
Jo vaig cantar...
Cantant en italià?
Sí. Cantant una cançó, bueno, en italià. I a l'entrar al restaurant,
sí,
a la taula, d'una manera insospitada, la gent es va posar dempeus i
sí,
va començar a aplaudir-me. Clar, m'havien vist feia 15 minuts per la televisió, li havia agradat i va sentir entrar un artista a sopar amb nosaltres. Mira, es van posar... I va ser un acte de amb un artista pràcticament, almenys molt conegut. I em va impressionar bastant, no?
A mi m'ho van dir del públic sud-americà, del públic fins i tot estadounidenca. Hi ha un extraordinari respecte i no sé si li vaig escoltar això a Alberto Cortés, que va dir un extraordinari respeto por la gente, por los artistas, por parte del público, sean en restaurantes, sean en grandes almacenes, no como aquí. No sé, no soc capaç de fer un judici perquè jo no soc artista.
No, però ja més o menys tots us...
Sí.
No cal ser artista perquè també hi ha gent que és, que diguéssim, que és respectada... I aquest respecte es fa públic a tots els àmbits i en qualsevol situació, no? Potser no són els millors temps, però a vegades, per això que estem parlant, i sobretot per un artistes locals, no? Quan veus, per exemple, l'estimació que poden tenir això, els francesos pels seus artistes, o els italians pels seus artistes, o els nord-americans pels seus artistes, que mira que es fan grans i sobrepassen, no? I van lluitant contra el temps i segueixen arribant a les cases i tot això, no són necessàriament una gent a escombrar, no? Mentre que a altres llocs, doncs, sembla que fan nosa. I hi hagi una certa tendència a escombrar, no?, que fan aquests aquí, amb aquesta edat que tenen, no? Independentment de que després omplis.
Sí.
I després omplis palaus d'esports i coses d'aquestes, no?
Sí.
Pues no sé, aquestes coses... Poder formar part de la mateixa manera de ser de la gent. I llavors penso que si passa amb això, amb quantes coses no passarà, no?
Tens raó, però és veritat que de vegades no es correspon aquest... Deixo una mica de temps perquè puguis veure aquest refresc.
Això és perquè tinc set, eh?
Vale. Faig una pregunta una mica llarga. És veritat que això que dius, he posat per exemple Instagram, ostres, doncs avui per mi és un honor que ho és, que vingui Joan Manuel Serrat i bla, 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 bla. I he tingut el rècord de missatges, fins i tot una amiga que es diu Marta i mi, em diu, el meu pare era hiperfan i li encantava la cançó Marta. Deia que si tenia una filla, li posaria Marta només per la cançó. I em van posar Marta. El meu pare ens posava el Serrat, a totes hores tinc tots els seus discos. Sort que la cançó no es va dir Endilberta, o un nom més antic, però fins i tot que una noia es digui, que té la meva edat, més o menys, la Marta. És curiós, eh? Curiós. No, un fa cançons i no saps on s'acaba el títol, el sentiment, l'esforç que li dediques a una cançó I clar, passa desapercebut, fins i tot que ignores, amb tota la raó, evidentment, que una noia es diu Marta, una nena, una noia, ara una mare es diu Marta per aquella cançó.
Bé, primer contestem una perquè és molt interessant. Per què no posar-li en Dilberta a una cançó? No, perquè no és recomanable.
No és recomanable.
No és recomanable perquè, exactament, vas contra la mateixa cançó. És a dir, estàs construint un monstre de cançó que la gent, on la gent mai se sentirà reconeguda. Fins i tot si alguna pobra noia en un excés alcohòlic del seu pare la van batejar com en Dilberta...
Hi ha alguna ja, eh?
Ella, bueno, però ella,
el santoral.
Ella mateixa és igual, el santoral.
Sí, sí, sí.
Pot estar allí,
sí,
la noia sí, sí. La poden haver batejat en Dilberta...
Sí, però als 10 minuts...
I ella haver-se anat del registre, civil...
I canviar el nom. Hoy lunes 20 d'abril i canviar...
No, perquè, clar, aguantar amb això és difícil.
Sí, eh? Sí, sí. Doncs mira, aquí tenim la Marta, ella estarà escoltant. Què significa per tu, a la teva carrera, Salvador Escamilla?
El meu gran amic, la persona que va treballar amb mi d'una manera desinteressada, amb carinyo, amb passió, per ajudar-me a fer els primers i els segons i les terceres passes en aquest ofici. Jo sempre l'he estat molt agraït, i no només l'he estat agraït, jo he estat una persona que com a amic ha estat per mi confident, company, còmplice, i a la que enyoro moltíssim, enyoro molt la seva alegria, les seves ganes de viure, que eren infinites, i tot el carinyo que em va envoltar al llarg de tot el temps que vam tenir la sort de compartir aquest trànsit per la vida.
Salvador Escamilla, pels millennials que no tinguin la sort de conèixer, doncs va ser un periodista especialment radiofònic, que feia un programa a Ràdio Barcelona. Era una mena d'Operació Triunfo radiofònica que donava oportunitats als joves cantautors com Joan Manuel Serrat, i li va donar l'oportunitat, clar, que estem parlant dels anys 60, i el tio va estar allà sempre.
Sí, però a mi i amb molts altres, és a dir, i defensant la seva manera d'entendre la vida, el seu pensament humà i polític, la seva llengua i la seva manera d'entendre la ràdio com un servei públic.
Ara comento un tema que si estàs cansat, avorrit o no t'agrada, dius: Sergi, canvia, jo canvio, no hi ha problema. Any 68, Eurovisión, havies d'anar tu cantant el la-la-la en català, que no era la-la-la, era la-la-la.
Sí.
Vas gravar fins i tot algun vídeo, un videoclip.
Sí.
Jo l'he vist allà a Montjuïc i molt... I al final no vas. Ens hem perdut algun capítol? És a dir, hi ha un moment que tu dius: si no és en català, no vaig...
Home, sí, això, les coses no van de la Z ni de la Z a la A, van d'una en una, a poc, amb converses, i va ser un procediment més llarg que el dir, que això. És a dir, arribar a la conclusió aquesta del radical... ja de dir: miri, això és així o no, és de, o no pot ser d'una altra manera. Clar, hi havia tota una sèrie d'arguments d'abans, no?
Perquè tu et van escollir.
Sí, em van escollir per cantar en castellà.
Mm.
No em van escollir per cantar en català. Em van escollir per cantar en castellà.
Sí.
Va ser, al llarg d'aquest procés, que devia anar d'un gener a un abril,
sí,
d'aquests 3 mesos en els quals jo vaig fer... Pues, tota la promoció de la cançó per tota Europa. Vaig viatjar per totes les televisions, que llavors només eren
també una per país.
Sí, 16 devien ser, o 17.
Déu-n'hi-do.
Els que més en tenia, bueno, França en tenia moltes, perquè com que tenia Monte Carlo, Luxemburg,
clar.
Això. I vam estar amb l'estimat Artur Caps donant voltes amunt i avall. I amb tot aquest procés, aquest temps, clar, van anar passant coses. Van anar passant coses a mi, amb la meva relació amb la gent, amb la meva relació amb el meu cada dia, perquè el meu cada dia no es va canviar el dia que em van dir si volia anar, i jo vaig dir que sí, sinó que jo vaig seguir visquent on vivia, vaig seguir caminant per on caminava, parlant amb qui parlava, amb els amics que tenia i tot això. I clar, van anar passant coses i vaig reflexionar en aquest sentit, i la meva reflexió em va dur a demanar, com sempre aquí, la possibilitat de cantar la cançó en català. La cançó de Manolo i Ramon.
Duodinámico.
Sí. I una vegada estem aquí i jo arribo fins a tot a enregistrar...
Això arriba al ministeri, entenc.
No, tot això passa pel Ministeri d'Informació i Turisme.
Clar. Manuel Fraga.
M'estava en aquells... No, a veure, estava... Manuel Fraga i Varen de ministre... De director de televisió estava Adolfo Suárez.
Mm.
Sí, estaven els pesos pesants.
Sí.
I però el que manegava tot el cotarro era Luis Rosón. Rosón va ser ministre també. I amb ell va ser el que més converses vaig tenir d'aquest assumpte. Quan li plantejo a ell això, la resposta va ser... Vamos a ver. No va ser un no, de fin, un no, esto no se hace. D'entrada.
Lo miramos.
I vam seguir fins al punt que jo vaig enregistrar una versió en català.
Sí.
Amb el seu consentiment, amb el coneixement i l'ajut de la companyia discogràfica, es va tot, es va anar fent. I faltant molt poc, faltant 15 dies, haurien faltat pel concurs, llavors jo ja, amb un encontre que vam tenir a Frankfurt... hi havia un vino espanyol d'aquells típics del abans de dinar,
sí.
amb tota la gent, els alemanys, el Brian Kempfert,
sí.
I la gent de l'estaf espanyol que estava per allí, i vaig acostar-me a l'amic Rosón i li vaig dir, ya esto, vamos a ver si lo aclaramos, porque yo ya a mí me van dando largas. I em va mirar i em va dir, bueno, sí, a veure Serrat, i molt carinyós, em va dir ell.
Sí.
A veure Serrat, diu, usted tiene que meditar. ¿Usted qué quiere ser? ¿Un artista provinciano o un artista internacional?
I... Any 68.
Sí, bueno, jo li vaig dir, hombre, no se puede ser. No se puede ser las dos cosas.
Sí, claro, sí.
No, tenia que fer això. Llavors jo ho vaig veure, clar.
Sí que no.
I llavors, a partir d'aquí, ja vaig començar a organitzar pues, la meva sortida d'allò, i vaig enviar una carta a Televisió Espanyola i una altra carta als mitjans, anunciant que quina era la meva posició, no? que es feia d'aquesta... que jo havia sol·licitat fer-ho així i que no semblava que hi hagués possibilitat de fer-ho. L'única cosa que jo lamento d'aquest succés, ho he dit des del primer dia i ho segueixo pensant ara, és que en l'impàs d'això estava previst que arribés primer la carta a Televisió Espanyola i després els mitjans.
Mm.
Però els carters de vegades tenen interessos propis i van fer arribar les cartes al revés. Llavors va quedar una mica, al meu entendre, poc decorosa la meva situació. Bé, Això és tot. Això és tot el que us puc dir. És...
Va haver-hi una trucada de Maciel dient, oye, que me han dicho que la cante o no...
No. Ella no va fer absolutament altra cosa que fer el que tenia que fer. Li van donar una possibilitat extraordinària que la va aprofitar molt bé i va guanyar. No, i va
posar... La única victòria a Eurovisió, eh?
No, després la Salomé.
Ah, bueno, Salomé, sí, que va empatar amb tres... Sí. Correcte. Sí, sí, jo sóc molt l'Eurofan, eh? Seguim parlant amb Joan Manuel Serrat. Són 11:15 del matí. Esteu escoltant Cinquenters.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo que vine a ser el mundo que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un. Cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
M'explicaries què escoltes quan poses la ràdio?
Doncs sempre acabo posando Radio Estel.
Sempre?
Sempre, segur. Radio Estel, la millor ràdio.
Hola, sóc la Mercè Raga. I cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:15, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa i a 12:15 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:15 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar.
Aquest senyor que tinc a la meva esquerra, de nom Joan Manuel i de cognom Serrat, ha omplert pavellons, estadis de futbol, i no actuant, no, no, 30, 40, 50, 70 mil persones. Tu què sents? O sempre sents el mateix quan surts allà i veus aquella gentada que ha pagat uns diners per venir-te a veure? Perquè això és difícil, eh? És a dir, es veu, hola, que lleno, i ja està. No, no, no. Això ha de tenir un significat que va més enllà de la passió per un artista. Penso, eh, Joan?
Sí, sens dubte. Però quan surto, jo surto sobretot preocupat per fer bé la part que em pertoca fer, sí, a mi.
Sí.
Per haver, amb la tranquil·litat d'haver fet bé els deures i d'haver preparat bé allò que ha de succeir, perquè és el més important. Sempre penso en la gent, però no tant en el moment que jo vaig, que estic per sortir a tocar, sinó en tot el previ, no? En tot el procés que hi ha de relació d'un artista amb el públic, i amb el respecte que representa el respecte que s'ha de tenir per l'esforç que representa per la gent tot el procés de venir a veure't. És a dir, l'omplir allò, l'omplir un espai gran, mitjà, petit... Aquí hi ha una gent que... Sempre penso en tot el que hauran hagut de fer per arribar allí, no? Mm-hmm. És a dir, alguns tindran... alguns seran joves i tindran una il·lusió de per acostar-se per primera vegada a un lloc
aquí.
Que no és habitual per ell, que han tingut que estalviar uns diners perquè els seus primers diners, potser, per entrar allí. Penso d'altres que doncs, tindran fills i que hauran de pensar on els deixen per venir, a dir, qui se'ls quedarà, potser els deixarem allí, com vindrem, anirem allà... És a dir, tothom ha fet un esforç, no només econòmic, un esforç de vida, per passar aquella estona plegats. I tot això és algo que els artistes valorem. I valorem a vegades amb molta més atenció del que podria semblar. I bueno, una vegada ets allí i tot funciona, doncs no, relaxa't i disfruta. És el que hi ha que fer, relaxar-se, disfrutar del plaer que representa fer una cosa compartida amb la gent, que la gent ha fet seva, que la gent... que emociona la gent, que dona aquesta energia, és fantàstic, és sentir-te útil i que aquestes coses que fas, la música, les cançons, l'alegria, la complicitat, l'afecte, doncs tot això allí crea un caldo de cultiu que és fantàstic i repetible, perquè mai existeixen dos dies iguals, ni dos concerts iguals, ni dos públics iguals, ni dos persones iguals.
Ara em venen moltes preguntes. Per començar, la òbvia, no va ser una etapa fàcil, perquè aquest any i pico a l'exili vas dedicar a fer una gira per tot Mèxic amb un autobús que es deia La Gordita.
Sí, vaig pensar que quan, no em podia quedar sentat i que aquesta prohibició de tornar... Doncs no... Tenia que combatre-la d'alguna manera i la vaig combatre treballant. És a dir, vaig buscar la manera i vam comprar un autobús i on vivíem, on viatjàvem, i amb el grup, les famílies, perquè, clar, tothom va portar-se-les, va incorporar les famílies a les 24 hores del dia, i així vam... I aquest càstig a mi em va servir per una cosa molt important. Vaig fer una gira per tota la República Argentina, una gira que era molt naïf en molts aspectes, però que es va poder construir perquè també tot l'àmbit on ens movíem era bastant naïf. I llavors, doncs, vam arribar a fer un centenar de concerts a la República Mexicana, anant amb el camió de poble en poble, amb els dos camions, perquè La Gordita viatjava amb nosaltres, però n'hi havia un altre més petit, que li dèiem La Chispita, que La Chispita portava el material. Llavors anaven els dos camions. Érem com els Rollins, però a una altra mida.
Sí.
I mira, això em va servir per conèixer un país. Jo vaig viatjar de Sonora a Chiapas, de Acapulco a Tamaulipas, és a dir, tota la república de dalt a baix, i, bueno, i va crear també amb mi un vincle molt extraordinari amb aquest país. Fantàstic, preciós, generós, com pocs, que és la República Mexicana, i que, doncs, una relació que encara després de tants anys gaudeixo i va creixent i creixent cada vegada més.
Fins al terme que igual, home, sí que pots caminar pel carrer, però la constància del món que et segueix, del món fan, és molt present, entenc, no?
Sí, però a Mèxic, segons a quines hores, no és aconsellable.
Vale, vale. Rebut, missatge rebut, missatge rebut. Tinc la percepció, Joan Manuel, que hi ha una part de la població catalana que, no sé, igual és una lectura equivocada o no, que no està excessivament contenta amb el teu posicionament. No sé. No sé com acaba la pregunta. Com et sents tu?
Mira, tracta d'acabar-la.
No, hi ha preguntes que no són preguntes, que deixes la frase perquè l'entrevistat l'acabi, no ho sé. Tens aquesta percepció, tu?
Jo crec que estem en aquests moments en una situació molt complicada.
Avui dia també
que
sí?
Sí, avui.
Avui,
sí. Uh-huh. En el sentit que hi ha una història molt radicalitzada, uh-huh, on s'ha establert una ratlla i uns valors i uns mèrits no? I si tu no acceptes aquestes raons, valors i mèrits, automàticament quedes desplaçat, és a dir, no és discutible, no hi ha discussió, és a dir, el Estado i aquestes situacions de la ratlla, tu estàs amb mi, qui no està amb mi està contra mi, em sembla que és només fruit de moments histèrics i de moments en què la gent pren posicions poc raonades, en general, i sobretot on les vísceres es posen les vísceres pel damunt del pensament, i es posa els crits per damunt de la raó. Bé, esperem, jo crec que el temps ajudarà a que el soufflé doncs vagi col·locant el seu puesto. Serà una llàstima que tot el temps que s'ha perdut per aquesta intransigència i tota aquesta intolerància, doncs sí, un temps irrecuperable. Però bé, això poso que al llarg de la història ens ha passat altres vegades i bueno, esperem que com altres vegades doncs, s'imposi més el
seny.
No, el senyor, l'interès comú a l'interès d'uns quants.
Joan Manuel, tu has estat nomenat la setmana passada doctor honoris causa a la Universitat de Saragossa. T'hem vist la foto amb aquell barret tan maco. És la 11a vegada.
Em sap greu portar-te la contrària, perquè sembla que és de fa la 12a.
12a, veus com no em preparo bé les entrevistes.
No, però és que ja és que són números que porten intueixen l'error.
Disculpa la ignorància, que és total. Això és un premi, és un reconeixement? Doctor honoris causa implica que tu vas allà, t'anomena... Què és? Què és? Perquè no sé. No m'ho han fet mai a mi, eh? I crec que no m'ho faran.
Malament.
Malament, jo? Mala,
perquè és que no et publicites bé, nen.
Bueno, és possible. És possible. És possible.
No, això... perquè es produeix...
Sí.
Doncs, m'imagino que amb el majoritari... és el resultat de l'opinió dels que així ho decideixen, però sobretot d'un fet inqüestionable que està, almenys en el meu cas, que és el que més pesa, que és el de l'efecte. És a dir, crec que en el meu cas... En altres casos pot ser produït pels mèrits, en el meu està produït pels amors.
Pels amors?
Sí, perquè els mèrits són bastant discutibles. Bueno, i els amors...
Deixa'm que discuteixi els mèrits discutibles.
No, els meus, per exemple, perquè com no ho són, com no poden ser els d'un científic, els d'un artista... Els d'un artista, els d'una... I sobretot un artista de música popular, sempre és molt d'agrair que li donguin un reconeixement que més aviat estava reservat a un altre tipus de personatges. Personatges els que probablement una gran majoria, o una bona majoria, estaven recolzats per una... unes evidències intel·lectuals i de pensament molt contrastades. En el meu, pues, és més discutible perquè, ja et dic, que crec, jo personalment crec que hi ha molt de reconeixement, sí, i molt d'afecte. Mèrit, d'això ja en parlarem.
Però si portes 12, per alguna cosa serà. Mira, en aquest moment em ve de gust fer un cafetito de Bracafé. Un Bracafé, perquè mira, estem parlant de dècades, d'història, de Joan Manuel, i a mi com el Bracafé del Bracafé, són paraules majors, paraula majúscula, eh? Bracafé des de l'any 1929, 70 anys, 70 anys. Què és 70? 90 anys. Estic fent la resta ara amb la calculadora. 90 anys. I ara aquest any faran l'any 91. Bracafé amb el típic, de Ràdio Barcelona, el que estava i que ja no hi és. Ara hi ha un pàrquing. Mare de Déu, senyor. Però hi ha més al carrer Urgell, a Virrei Amat, a Sabadell, a Terrassa. El Bracafé és el Bracafé de tota la vida. I el cafè no té comparació amb qualsevol altre. Bracafé, tu confia, perquè una bona marca mai et fallarà. Què et diuen els savis? Què et diuen les àvies? Què et diuen la gent més gran que els 50ers? Quina marca és? Bona marca. Quan et diuen bona marca, és que pots anar tranquil per la vida. No vull deixar marxar el Joan Manuel, si és possible, per preguntar-te per quelcom que... Per dues coses. Una, si és possible, jo et diré noms propis i tu em respons amb la primera paraula o la primera frase, ja sé que és difícil aquestes hores, que et ve al cap. Són noms especialment de col·legues teus, del teu negoci, de la música, del teu ofici, perdó, bueno, ofici i negoci, que segurament alguns d'ells t'han acompanyat. En aquest cas, el primer nom és el Tete, Tete Montoliu. Una paraula, una frase... Mític...
Jo sóc molt dolent per això, però bueno. A mi em va fotre fora un psiquiatre, perquè també se li va ocórrer fer un exercici d'aquest tipus, i em vaig quedar dormint.
Ah, sí?
Sí.
Vols dir que...
Anava rumiant i em vaig quedar clapat.
Bueno, a veure, ja que no passés el mateix aquí. El Tete.
El Tete, diguéssim, era un talent rebel.
Sí.
Un home que la llum li entrava pel cervell directament sense escales intermitges.
És cert que portava un auricular escoltant els partits del Barça durant els concerts?
Sí, bueno, quan jugava al Barça.
Sí.
Quan no, no.
No, no. No. Hauria estat graciós, també, Quan no, no. Escoltava les 40 principals i de fons tocava el concert
no,
en directe.
No portava auricular, no. Però sí, tenia... Li agradava... No tenia prou amb la música i quan hi havia el llenguatge, especialment, primer el llenguatge del Valdivieso, el que seguia,
sí,
era el seu, perquè no podies escoltar un altre, ell sentia el futbol, via Valdivieso, fins que va arribar el Puyal. I el Puyal li va salvar la seva relació amb el Futbol Club Barcelona.
Un altre nom... Estem parlant de mites, algun dels quals m'agradaria que hi vinguessin. No sé si tu tens mà per dir... És buen chaval, és cinquenter, s'ha quedat calvo hace años, però bueno, és José Luis Perales.
Bueno, José Luis Perales està ara per Amèrica, està fent una gira de despedida, sí? I em sembla que aquest no és com altres, sinó que aquest ho fa en sèrio, que sembla
que sí,
que pretén plegar. És una llàstima perquè estava amb un home de... físicament estupendo i artísticament platòric.
Miguel Ríos. Miguel Ríos sí que va dir adiós, es va acomiadar... Apa.
Miguel no s'acomiadarà mai.
Ah, no?
No, Miguel Ríos probablement deixi de ser deixi de fer, diguéssim, gires, deixi de fer... Podrien ser bonus bolos gratificats econòmicament, però ell no para de tocar i no para de cantar i no para de participar en activitats de tot tipus, sempre generoses i sempre amb causes amb les que ell creu.
Camilo VI.
En pau descansi, pobre.
Miguel Bosé?
Miguel Bosé està a Mèxic molt ocupat amb els nens.
Sí,
i està passant una vida, una fase de la vida molt dedicat a aquest espectre personal i familiar.
Uh-huh. Los Pecos.
Ui, Los Pecos.
Tens relació amb ells o...?
No. Ah. Quasi bé, ni fins i tot quan ells estaven cantant, i malgrat que teníem el mateix equip de representant, que eren Caturra Navarro, no coincidia. I em sabia greu, a mi em sabia greu, perquè ells tenien una penya de fans, de noies, que era realment esplèndida.
Imparable, el seguien a tot puesto.
No, però no em referia a la seva capacitat de córrer darrere d'ells, no.
Ah.
Referia, diguéssim, a la seva, com en diríem, a la seva aparença.
Escolta, Joan, tu l'has dedicat una cançó a Kubala. Tu has vist jugar a Kubala, molts l'hem vist només en blanc i negre.
I he jugat amb Kubala.
I has jugat amb Kubala. I estàs veient Messi.
Sí.
Són comparables?
No, que va. No hi ha res comparable a Messi. En el futbol,
No hi ha res comparable a Messi?
No, Messi per mi és el jugador...
Més que Kubala?
No sé, sí.
Més que Cruyff?
Sí.
No, Pelé, Maradona, sí?
Jo dic, no hi ha ningú comparable a Messi. Dels que jo he vist, no hi ha ningú que es pugui comparar. És una... Si poder Di Stéfano tenia la capacitat de desplegar-se per tot el camp, com ha demostrat a vegades Messi, no és que ho faci sempre, però ho ha demostrat de vegades.
Sí.
Però no tenia, potser un altre tenia pogut tenir el toc aquest canvi de velocitat i aquests 8 metres que deixen endarrer a qualsevol, però li faltaven les altres coses. No, ningú, com el Petúfer, ja ningú.
Què farà el Barça sense Messi? D'aquí un any, dos,
bueno,
tres...
D'això ens hem d'acostumar tots, ens hem acostumat a coses més terribles de la vida, a pèrdues més terribles a nivell personal, ha tingut que acostumar-se a la gent, no?
Sí.
Bueno, pues tot, la vida seguirà i sense Messi, el Barça el que hauria de fer és dedicar-se a agrair-li tot el temps que ha estat amb nosaltres, disfrutar-lo mentre el pugui disfrutar, i quan no pugui disfrutar-lo per la raó que sigui, doncs llavors no allunyar-lo mai del pensament esportiu, perquè és un jugador que ens ha fet, els que estimem el futbol i especialment els barcelonistes, doncs ens ha fet disfrutar tant que mereix que apartar-lo del nostre pensament seria realment una traïció.
A mi m'agrada Messi, no té res a veure que sigui del Barça, a mi m'agrada, és a dir, no pots dir que no t'agrada, no pots dir, evidentment. I com veus aquest any d'altibaixos, de canvi d'entrenador, de lius a la Junta? Va dir el Tata Martino, a la seva etapa d'entrenador culer, que el Barcelona és un club que necessita una crisi cada setmana. És més, la necessiten ustedes, premsa. Crec que no li falta raó.
Bueno, sí, però... No és una època brillant, no, però vaja. Ma mare també tenia un dit molt aragonès que diu entre todos la mataron y ella sola se murió. Entens? És a dir, aquí cadascú que agafi les seves responsabilitats en aquest aspecte, per activa o per passiva, perquè molts per activa, responsables des dels seus càrrecs, des de les seves responsabilitats, des dels seus llocs de treball, i d'altres responsables des del seu seient, des de la seva tràgala, des de mentre la pilota entri tot va bé, i des de tota una sèrie de coses que també hi ha que sentir-se responsables. No sempre quan la pilota entra tot va bé, ni vice, ni al contrari. No sempre quan la pilota no entra tot va malament. I una altra cosa.
Aviam.
Futbol és futbol, com deia Boscov.
Sí.
Futbol és futbol, i no és res més que futbol.
Afortunadament.
Ni menys, però ni més tampoc.
O va ser Robinson, crec que, o Lineker, que va dir el futbol és la cosa menos importante, no, más importante de las menos importantes, que tampoc està malament, que tampoc està malament. Així que no m'has aclarit si aquesta temporada la veus bona, no, dolenta. Tot dependrà dels títols.
Sí que t'ho he aclarit per passiva.
Vale. Ara digue'm per activa.
Si no hagués entrat hagués entrat ràpidament amb les banderes de l'esperança, entens?
Sí.
I de la fe.
Sí.
No perduda.
Més aviat d'aquesta casa, també.
Tu has vist que les he deixat a la porta.
Les he vist. No m'agradaria, a mi no m'agradaria, com a perico, que a la penúltima jornada Barça-Espanyol, el Barça es jugués la Lliga i l'Espanyol el descens. És una cosa que matemàticament avui per avui pot passar.
I tant.
I jo sé que els Barça encara fa mal la ferida del gol del Tamudo, fa 11 anys, i jo crec que, és a dir, veig amb certa normalitat que el Barça se la guardi i dirà, pam, i això ens pot passar.
Bueno, els gols d'en Tamudo realment li han fet molt de mal al Barça, no només aquella el dia que ell, sinó que en altres ocasions també n'ha fet alguna altra pilleria, aquest noi. Ha sigut sempre un corcó.
Però
pensa que també l'Espanyol està en aquest moment en una situació
molt complicada.
Sí, molt complicada. Li queden, si no m'equivoco, 6 partits a casa i que són assequibles pràcticament tots, em sembla.
Sí, pràcticament.
El qual és una bona notícia,
sí.
Però li queden 6 partits fora, que són bastant difícils tots.
Mira, ja em falta l'aire.
No, és veritat, és veritat.
Sí.
Ara, pues això tot depèn del que... Com deia Stefano, la capritxosa qui era.
La capritxosa.
Sí. La capritxosa... Te'n recordes? Sí que te'n recordaràs, com no. Vosaltres, l'any aquell que vau aguantar, l'Espanyol va aguantar la permanència.
Sí, uns quants anys, sí, sí.
No, un any, a l'últim partit,
sí.
A l'últim minut...
Sí, el gol de Coro, a la Real Societat.
El gol de Coro Vines,
Real, sí.
Que si aquell gol no arriba a entrar, probablement l'Espanyol...
No sabem si encara estaria allí, a segona,
no sabem.
Perquè, clar, això fa és 2004, possiblement allà, sí.
Bueno, però allò va passar... Sí. Bueno, tampoc és una situació en aquests moments tan dramàtica, eh?
Sí.
No està bé. O sigui, falta... Però no, només fa falta una cosa. Que un dels equips que estan ara...
una mica per dalt, baixi.
17, 18, 16,
Leibar.
15, 14...
Joan, Leibar.
Un d'aquests perdi 3 partits.
Confio que sigui l'Eibar. Ja faré el possible amb telèpates i persones que tenen aquests poders que facin el possible.
Això de sumar de 3,
sí.
Avui en dia fa miracles. Ara que hi ha que sumar-los guanyant, també.
Ja pràcticament quedo sense temps. M'encantaria, sé que és difícil, i això fins i tot la gent de l'Espanyol em dirà què dius, però m'encantaria que alguna vegada poguessis fer la sacada d'honor a Cornellà.
Per què no?
Seria un gran símptoma de normalitat. Joan, mil gràcies, una fortíssima abraçada i gràcies per venir als 50ers de Ràdio Estel. T'ho agraeixo molt, de tot cor, i ho saps.
Moltes gràcies, mago.
A vosaltres, família, fins aquí 50ers, demà més i millor serà difícil.